Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Antonio Hidalgo atribueix la plaga de lesions del seu equip al fet d'anar al límit. Pel tècnic arlequinat, només d'aquesta manera s'explica per què van primers per sobre de rivals com, ha citat avui, el Barça B o el Villarreal B, amb la qual cosa el de Canovelles considera les lesions un dany col·lateral d'aquesta situació. De fet, l'entrenador del centre d'esports ha dit literalment que no entén ni el futbol ni la vida sense viure d'aquesta manera anant al límit. El Vallèsà ho acaba de dir fa una estona en roda de premsa, en la prèvia d'un Sabadell-Orihuela que arrencarà diumenge a les 5 a la nova Creu Alta i en el qual el centre d'esports buscarà frenar la ratxa de dues derrotes consecutives. Classificació en mà, un partit que pot ser propici perquè es doni aquest fet, però les últimes jornades ja ens han demostrat que no serveix de massa això en la prèvia d'un partit i menys amb aquesta llau d'absències.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de sol, Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Farem la prèvia del Sabadell-Orihuela amb els dos entrenadors i també amb totes les estadístiques. Tindrem Sabadell Nord, waterpolo amb doble cita a Canllong, bàsquet Pia o Art Gràcia o una mica de ciclisme, entre d'altres temes.
I fora de l'hotel?
El Barcelona ha quedat eliminat a la Copa del Rei de bàsquet a les primeres de canvi. En l'estrena de l'equip de Pesic va caure ahir a Màlaga 78-82 de 4 davant del València Bàsquet. El Real Madrid sí va fer la feina, va superar de 10, 93-83 el Bilbao. Bau Bàsquet avui es juguen els altres dos creuaments dels quarts a les 7, Iberostar Tenerife, Morabanc Andorra i a les 9 l'anfitrió Unicaja rep al Zaragoza. I la Real Sociedad colpeja primer a la segona semifinal de la Copa del Rei de Futbol. L'equip d'Imanol Alguacil es va imposar per 2-1 al Mirandés, amb la qual cosa l'eliminatòria queda oberta i es decidirà a Anduba amb aquesta mínim avantatge Xuri Urdin. Finalment, sortejades les eliminatòries de quarts de final de la Copa de la Reina de Futbol Femení, a partit únic es disputaran el 25 o 26 de febrer. El Barcelona s'enfrontarà a casa al Deportivo a Banca, la resta de creuaments, Atlètic Club Tacón, Madrid-Sevilla i Logroño-Betis.
Han parlat en les últimes hores...
L'ex del Sant Nicolau, Pierre Oriola, jugador del Barcelona de bàsquet, eliminat ahir a la Copa.
Ens hem d'alçar, hem de reflexionar, hem de millorar, evidentment, queden molts mesos de competició, però bueno, és una putada.
Parlant clar, per tant, Pierre Oriola, i en declaracions a Televisió de Catalunya, Garbiñe Muguruza, tenista.
Una situació de wow, tengo 23 y ya tengo muchas cosas de las que no sabía si las iba a conseguir. Entonces es lidiar con todo ese tipo de cosas y mantenerse fuerte. La diferencia eran varios puestos de ranking, o sea, en ningún momento pensé que no lo iba a volver a conseguir. Sí que hay que estar preparado para saber que hay momentos en los que vas a jugar muy bien y momentos en los que no te vas a encontrar muy bien. Y eso es lo que ha ido pasando, subes y bajas. Pero no, hay que seguir trabajando y esperando el momento que llegará.
I a les xarxes socials.
@CSSabadell, Twitter, perfil oficial del centre d'esports. En les últimes hores, publicat, per exemple, el rècord històric de socis a segona B, amb 3.325, i també els preus especials de cara al partit de diumenge contra l'Orihuela. Com fa ara 15 dies, els socis podran retirar entrades 5 euros més barates.
De quin partit no estarem pendents?
A la mitjanit, en punt, Lliga de la Guaiana Francesa, jornada 14, Remir contra Cayenne.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un dels millors nedadors que ha donat aquesta ciutat. Avui es fa una mica més gran, l'Ashvin Bildebur.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sí. 5 minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria avui, dia de prèvia, avui divendres, centrats ja en aquest centre d'esport Sabadell Orihuela Club de Futbol. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ha tocat escoltar Antonio Hidalgo, serà un dia d'escoltar molt els entrenadors d'aquest nou compromís d'aquest Sabadell Orihuela i també de parlar d'absències, per què no dir-ho, perquè evidentment era un tema recurrent, ho està sent les últimes setmanes, malauradament, davant d'aquesta plaga de lesionats, també ara algun que altre sancionat que va caient. Per exemple, el Sabadell es queda amb només un apercebut de sanció, que és Ever Pena, però déu-n'hi-do el carro de jugadors que venen ja en tres targetes, per tant, a dues de la suspensió. Caldrà ja, quan passin les setmanes, analitzar això i a veure com queda el panorama, però de moment avui, un dels temes, si allò fos xarxes socials, diríem trending topic, sí, de la roda de premsa d'avui, ha estat el tema de les lesions.
L'última pregunta que se li ha fet a Antonio Hidalgo, de seguida entrem amb noms propis, però crec que val la pena escoltar aquesta última resposta avui del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, una resposta de gairebé 2 minuts, Adri, que l'hem dividit en 3 parts, preguntant-li per què el Sabadell d'enguany havia, o la meitat de jugadors, havien patit alguna lesió de més menys importància, però que al final la meitat havien passat alguna vegada per la infermeria del club. Atenció a la paraula clau que farà servir en els 3 documents que escoltarem, anirem per parts. Anem amb el primer.
Nosaltres estem on estem perquè anem al límit, no hi ha més. Nosaltres hem d'anar al límit per poder competir i per poder jugar de la manera que ho fem. Si nosaltres no anem al límit, però el límit és el límit, no estic tan segur que podem treure tantes victòries i tants punts com ho fem.
Paraula clau, t'ha quedat clar, no?
Límit.
Límit.
De fet, l'he destacat al principi del programa, també. O sigui que ja tenia prou clar l'argument d'en Hidalgo.
Has escoltat la roda de premsa, sí, en directe, pel que he vist. Segona part, quina necessitat hi ha d'anar al límit? Bé, o dit d'una altra manera, què provoca que el Centre d'Esport Sabadell hagi d'anar, jornada 24-25, al límit de les seves possibilitats? Aquesta és la resposta.
Per anar al límit has d'entrenar, has de competir molt, has d'anar, perquè hi ha rivals a la nostra zona ara mateix, Villarreal, Barça B, Espanyol B, són joves, tenen aquesta qualitat que estan per sobre de tu, i nosaltres estem, doncs, amb el Castelló, amb el Lleida, amb l'Andorra, amb el Cornellà, doncs, allà estem en aquesta línia.
Claríssim també, si el Sabadell ha d'anar al límit és perquè hi ha equips, d'una banda ha agrupat Antonio Hidalgo els filials, que aquests van sols, van rodats, i de l'altra el grup aquest, en el qual ha posat el Sabadell, amb els Castellón, l'Andorra, el Lleida Esportiu, és a dir, els equips que estan, el Cornellà també, els equips que estan en aquesta zona alta de la classificació, que no són filials. Tercera part de la resposta, i això no és nou, Adri, perquè ha tornat a englobar el Villarreal B i el Barça B en una altra lliga, diferent a la de la resta.
Sí, jo entenc l'argument, o sigui, són dos filials, això d'entrada, jugadors tenen gairebé per avorrir, perquè, per exemple, en el cas del Villarreal té no només el juvenil A per darrere, sinó també un C que es troba a tercera divisió. És cert que hi ha jugadors que van entrant i sortint de la dinàmica de primer equip, però entenc l'argument de gent jove, gent que de normal té un plus de qualitat perquè no estan pensats per jugar a segona B, després Déu dirà on acaben, sinó per fer un trampolí per acabar primera divisió, i per tant al capdavall l'argument és que tenen uns recursos que la majoria d'equips de segona B no tenen, i per tant això s'aferra Antonio Hidalgo a l'hora d'explicar, per exemple, com comentes, en d'altres setmanes i també aquesta, que juguen lligues paral·leles en quant a recursos disponibles i en quant a amplitud de plantilla.
Doncs això per una banda, i de l'altra, Antonio Hidalgo també creu que la situació s'ha sobredimensionat en aquestes últimes setmanes. Sí que és cert que les convocatòries han estat curtetes d'efectius de jugadors, però al final és un mal que existeix a tots els equips. El Sabadell no és l'únic que pateix les baixes. Creu Hidalgo que la situació ha anat, o s'ha fet un gra massa segurament, perquè hi ha hagut baixes de tot tipus.
Què passa? Que hi ha hagut lesions amb sancions. I això sembla que sigui, bueno, una catombe. Però no, això és el que passa. Si tu mires als altres equips, l'altre dia el Camp de l'Olot no va jugar el Campos i el César Díaz. Ara nosaltres estem patint aquesta situació, però per continuar, hem d'anar al límit. És que no som un equip per sobre no som el Villarreal B. El Villarreal B està mal per sobre de tothom. Villarreal B, Barça B estan per sobre. I nosaltres, per poder competir a aquest nivell, hem d'estar al límit, al límit, al límit de les nostres possibilitats. És el que fem. I jo entenc la vida i el futbol, que has d'anar al límit.
És una bona frase, eh? Jo entenc el futbol i la vida anant al límit. Antonio, Antonio Hidalgo.
Després comptaré la redacció d'aquesta resposta de minuts 55 segons que ha durat en total quantes vegades ha dit la paraula límit, però vaja, que quedi clar que si el Sabadell ha patit episodis de lesions, està amb alguns jugadors més ofegats, anem a dir-ho així, ni que sigui per les baixes, és perquè s'han d'exigir al màxim per estar a la part on estan ara mateix de la classificació, que recordem, no oblidem, és a la primera posició.
I també afegiria l'argument que fa alguns dies també va comentar Antonio Hidalgo en públic, que era el tema de les plantilles, si volia una plantilla més llarga o més curta, i comentava que ja li anava bé que tots se sentissin importants, que en qualsevol moment poguessin entrar, etc, etc. Al final, si la plantilla no és molt llarga, o com a mínim no té aquella sensació d'haver-hi dos, tres jugadors que saps que no entraran mai, sinó que qualsevol en qualsevol moment pot competir i fer-ho bé, i malauradament tens una sèrie de baixes de llarga durada com ha tingut el Sabadell amb Aleix Roig, amb, ja ni t'explico, els que han estat fora sense fitxa, com és el cas d'Antoni Romero o ara Jesús Olmo, però Olmo tenia fitxa a la primera volta del campionat, Jurgi Oteo i companyia. Això evidentment ha reduït molt la llista de jugadors del Sabadell que han competit al límit, com deia ara Antonio Hidalgo, durant la primera volta del campionat, i no és d'estranyar que puguin sorgir problemes musculars tenint en compte que si s'han jugat 2.160 minuts de la Lliga, per sobre de la barrera dels 2.000 ya tenim a Ian Mackay, a Grego Sierra i a Joshua Ozcoidi, lesionat precisament ara mateix. Però és que fregant aquesta barrera dels 2.000, tenim a Adri Cuevas en 1936, a Néstor Querol 1.934 minuts, 1.886 per Òscar Rubio i per un minut no arriba a 1.800 Pedro Capó. Per tant, hi ha un gruix de plantilla que evidentment porta molts minuts a les cames i molts minuts al límit, com deia ara també l'Antonio.
Sí, és que estem parlant a vegades que aquests jugadors, no, insisteixo, no és exclusió del Sabadell, hi ha molts jugadors que arriben al final dels 3.000 minuts per temporada, per tant és el que toca, no? Suposo que va implícit a la professió, i el Sabadell ha decidit apostar aquesta temporada per una plantilla més curta, precisament per això, no? Qui li diria també a Carlos Beitia fa un parell de setmanes, quan encara no estava aquí a Sabadell, que segurament enllaçaria aquesta setmana la seva segona titularitat consecutiva?
Sí, o Xiquer o Zenin Jauregui, que el més segur és que torni a jugar veient una mica com està el panorama. Dit això, un Sabadell que va al límit, un Sabadell que no li està sortint tampoc malament l'aposta, s'ha de dir, o sigui, al final estem valorant ara el tema de les lesions i donant-li voltes, però tenint en compte que l'equip continua sent el líder de la categoria, i per tant, si et sembla, repassem una miqueta com sí. Queda l'estat de situació.
Noms propis, no? Hem analitzat aquesta situació de baixes des d'una vessant més genèrica, però a nivell de noms propis, tu has dit abans, Adri, dos sancionats, Grego Sierra i Àngel Martínez, per tant, com ha dit Hidalgo, baixes ja a tots els equips, coses que passen, i més
sí,
quan són...
Comentava les del Castellón, el brocampus porter indiscutible,
sí, sí. César Díaz,
el davanter de referència absolut, és cert que han fitxat a Juan Tortuño en aquest mercat d'hivern, però si em dius les dues peces traient al mig del camp i ja van perdre una amb Calavera, que va marxar a l'Atlético de Madrid, però traient això, davanter i porter,
sí, sí, per mi César Díaz, un dels millors jugadors fins i tot de tot el grup i tota la categoria. Noms propis en positiu. Ho hem explicat durant tota la setmana. Manu Lanzarote, Fernando Pajarero s'han entrenat amb la resta del grup, per tant tenen opcions si demà ho considera Hidalgo després de l'últim entrenament d'entrar a la convocatòria, tot i que sent partit a casa, és evident que tots els jugadors estaran citats. Després Hidalgo decidirà els 18 que entren a la convocatòria, però ha considerat que és una bona notícia que jugadors, com diem, que han estat setmanes amb aquestes dolències, puguin començar a entrar ja en dinàmica de grup, tenint en compte que després vindran els, per exemple, Aleix Coc, que també està enfilant la fase final.
Aleix Roig es troba també, més o menys també en el mateix punt.
I després ja haurem de començar a mirar quan torna també fins i tot a Adri Cuevas. Però vaja, satisfacció a Antoni Hidalgo per començar a recuperar peces.
Estan entrenant amb el grup, veurem demà el que decidim, també recobrem amb el Néstor, jo crec que a poc anirem recobrant efectius de cara a les setmanes següents, que ja estan en l'última part de la seva recuperació, i bueno, content de que aquesta gent ja estigui amb nosaltres, de que ens pugui ajudar i després decidir, no?
Un quart de 3 de la tarda i a tot això, entre baixes, no baixes, etc. Encara no hem parlat de l'Orihuela, del rival aquesta setmana. Sí, bé, al final ja és una cosa que a vegades passa, no? Que estàs més pendent de qui arriba, qui no arriba, etc, etc. I més quan hi ha tant moviment entre convocatòries que al final passa, no diré un segon pla, perquè evidentment està a l'ordre del dia. Però anem a comentar una mica, abans de saludar el seu entrenador, l'Orihuela Club de Futbol, aquest penúltim classificat que sembla que ha revifat una mica en les últimes setmanes, com compte, ja comentaves ahir, i també una miqueta que diu Antoni Hidalgo sobre el conjunt Escorpí.
Mira, d'entrada, ni molt menys menys tenyir-lo, perquè creu Hidalgo que és un partit d'alta dificultat a la nova Creu Alta, tenint en compte que l'Orihuela amb el Badalejo ha guanyat els mateixos punts que el Sabadell en les últimes 6 jornades, 9 punts en aquest cas, tots dos equips. L'ha destacat com un equip reconeixible, molt reconeixible, aquest Orihuela del Badalejo, molt solidari també en l'esforç, que lluiten en els 90 minuts. I una altra reflexió a la roda de premsa d'avui d'Hidalgo, fent èmfasi avui en aquesta sensació de les últimes jornades, Adri, que estàs obligat a guanyar, d'aquesta obligatorietat de guanyar. És evident que qualsevol equip surt pels 3 punts, no?, en un partit, però teníem aquesta sensació, quan veníem de les 7 victòries consecutives a la nova Creu Alta, com que el Sabadell havia de guanyar sempre, no?, els seus partits al Temple. Havia de ser una obsessió el fet de guanyar. I això probablement va passar una mala passada, o va jugar una mala passada en el 0-6 i especialment en l'últim partit a casa contra l'Hèrcules, i això també ho ha remarcat avui Hidalgo en roda de premsa.
Estem en una situació de que guanyaves, i hem de valorar les situacions, no? Jo crec que el dia de l'Hèrcules jo vaig sentir aquesta cosa de que una mica de, ostres, hem de guanyar i anàvem perdent, no? Bueno, les coses segurament aquests dos últims partits han estat per segurament treure més que del que hem tret, que no hem tret res.
Doncs estic absolutament d'acord amb aquest últim argument d'Antonio Hidalgo, d'entrada, que segurament el Sabadell ha fet mèrits per sumar algun punt en aquest tram de competició, en el 0-6 que porta entre Hèrcules i la Nucía, i després també aquella sensació de quan portes ja 7 victòries seguides, sembla que la vuitena estigui al caure i que gairebé no sigui positiu tot el que no sigui guanyar en aquesta ratxa, en aquesta inèrcia tan positiva. No ens deixem res, oi, Pau?
No.
Horari, com a molt.
Horari, sí, l'hem anat repassant, horari tradicional, clàssic a la nova Creu Alta, diumenge 5 de la tarda, des de mitja hora abans el Sabadell en joc, i demà llista de convocats després de l'últim entrenament, però insistim, partit a casa, per tant poques sorpreses, simplement que molt probablement veurem els noms de Manu Lanzarote i Fernando Pajarero.
Doncs estarem atents a aquesta llista de convocats, com sabeu, @RadioSabadell a Twitter, allà podreu també conèixer aquesta convocatòria d'Antonio Hidalgo. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Tres minuts i mig per sobre d'un quart de 3 de la tarda. Un català, ex del Lleida Esportiu, és qui dirigeix l'equip Escorpí, el rival del Centre d'Esports aquesta setmana. Entrenador de l'Orihuela Club de Futbol, Gerard Albadalejo. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé. Vosaltres?
Aquí fent la prèvia del partit, d'aquesta visita vostra aquí a Terres Vallesanes. Diria que es perd el partit, en el vostre cas, per desena groga José Carlos Gómez, però aquí estem donant-li moltes voltes al tema de la llau de baixes amb el qual arriba el Sabadell a aquest partit. De fet, les últimes setmanes ha estat un condicionant que ha afectat força. Suposo que des de la distància això tampoc és un motiu per refiar-se massa, no, del Sabadell?
No, evidentment que no, perquè al final tots els jugadors que sortiran al camp sortiran amb l'arlequinada, per tant, saben que són jugadors de màxim nivell a segona B, no hi ha cap jugador dolent al Sabadell, i per tant, els jugadors que no estan, evidentment que són molt bons, però els que sortiran són igual de bons o més.
A l'hora de preparar un partit per això, el fet d'haver-hi tantes baixes que van canviant de setmana en setmana, crec que van ser 5 canvis que va fer el Sabadell en l'últim 11 respecte a l'anterior, complica una miqueta més aquesta tasca de scouting, d'intentar preveure com jugarà el rival?
Bueno, imagino que et complica el que és d'encertar els 11 que sortiran, però bueno, nosaltres el que hem fet és valorar tots els futbolistes, però sabem que el concepte no el variaran, perquè al final el Sabadell és un equip amb un concepte molt clar de joc, amb una manera de jugar molt determinada, i per tant això no ho canviaran per que hi hagi uns altres jugadors. Per tant, sabem el que ens trobarem, sabem quins rivals tindrem davant, i a partir d'aquí, doncs, els que escollegi doncs l'Antonio, nosaltres li farem front i intentarem guanyar el partit.
Just anava a preguntar per això, si preveies que hi hagués canvi de sistema, o si creus que les idees són molt clares i que independentment de les baixes la idea no es toca.
No, potser ell pot fer alguna variació en quant al sistema, la manera de defensar, però a l'hora d'atacar no, no farà cap variació. Ell ha treballat amb Imanol Ibiá, que és igual que jo, per tant, sé que sigui amb tres centrals o sigui amb dos centrals incorporant un mig centre a la sortida de pilota i tindrà tres jugadors a l'inici, tindrà dos carrils d'alt, gent per dins amb molta mobilitat i puntes un o dos en funció del que ell vulgui fixant i els altres amb mobilitat. Per tant, jo sé el que ens trobarem allà, sé com jugarà l'Antonio i a part l'Antonio també ha estat tota la seva vida al Barça, per tant, té una manera molt determinada de jugar al futbol, això no ho canviarà i després ell escollirà defensar de la manera que ell cregui convenient per intentar treure el millor del seu equip i nosaltres al final el que ens centrem és amb l'Orihuela, que és el que podem controlar i en funció de del que vagi proposant el Sabadell, nosaltres pues, anar contrarrestant i també portant la iniciativa.
Bona curiositat, la que deies del tema Imanol Idiáquez, me l'imagino pendent d'aquest Sabadell-Orihuela.
Bueno, no sé, ara ben bé, no sé on para, però sé que va acabar l'etapa a Xipre, no sé si estarà pendent o estarà pendent d'alguna altra cosa que li pugui sortir.
A tot això, mirant una miqueta dinàmiques recents, el Sabadell ve de perdre dos partits consecutius, cosa que no havia succeït en tota la temporada, en tota la Lliga. Gerard Albadalejo, prefereix un equip que arribi després de dues derrotes o preferiria que vingués en inèrcia positiva?
Bueno, ni ho prefereixo ni ho deixo de preferir. M'enfronto al Sabadell, ve de dos partits perduts, per tant, voldrà guanyar, però si és que portés dues victòries seguides, també voldria guanyar, per tant, ens enfrontem a un Sabadell fortíssim, a un Sabadell que juga al seu estadi, que és un camp dificilíssim pel rival, amb un ambient de l'afició ajudant-los per revertir aquesta situació, per tant, un Sabadell molt potent i l'Orihuela, pues, bueno, intentar fer el nostre partit, intentar ser el que estem sent aquestes setmanes, un equip molt treballador, molt disciplinat, molt competitiu i aprofitar cada vegada que tinguem l'opció per intentar guanyar el partit.
Si haguessis de quedar-te amb alguna cosa en concret d'aquest Sabadell que de moment és el líder de la categoria, què destacaries més?
Bueno, jo crec que s'ha de destacar moltíssimes coses, però si tingués que escollir alguna cosa és aquesta, des que va arribar l'Antonio, aquesta decisió per treure les coses endavant. Va arribar en un moment molt difícil, però tant el club com ell tenien clar on volen anar i bueno, ho estan perseguint i estan a prop d'aconseguir el seu primer objectiu, no? I a partir d'aquí, doncs, Déu dirà.
L'última que et faig sobre el centre d'esports. Hi ha molts equips, molts candidats que volen estar a la part alta de la classificació, que volen acabar jugant les eliminatòries de sense segona divisió A, i evidentment es fa molt difícil de fer un pronòstic ara sobre com pot acabar la Lliga d'aquí a 14 jornades. Però si te l'haguessis de jugar, tu creus que el Sabadell acabarà entre els quatre primers?
Home, jo penso que sí. Tant penso que sí com realment vull que així sigui, perquè tinc molts amics allà dins de Sabadell, per tant, ojalà que sí que entrin entre els quatre primers, després la competició dirà en quina posició entra, però jo crec que sí que entrarà, perquè la veritat que estan treballant molt bé.
Com va tot això, la vida per allà, per Oriol, a canvi d'aires, no?
Sí, canvi d'aires, bueno, adaptant-me, la veritat que m'estan ficant moltes facilitats i m'estan fent la vida molt fàcil.
Això en el terreny, podríem dir, més personal, més logístic, en l'esportiu arribes en una situació compromesa, una banqueta com la de l'Orihuela, d'un equip que lluita per sortir de la part baixa. Comentàvem ara just abans de l'entrevista que de moment sembla que has donat amb la tecla, per exemple, l'últim tram de Lliga, els últims 5 partits, només una derrota, l'equip s'ha reenganxat de ple a aquesta lluita per mantenir la categoria. Suposo que el balanç és positiu, no?, d'aquestes primeres jornades com a tècnic de l'Orihuela.
Pues sí, la veritat que estic molt content de com estan sortint les coses. Vaig intentar doncs, ficar una mica d'ordre a el que em vaig trobar. La veritat que m'he trobat un vestidor molt, molt, molt treballador i molt professional, molt disciplinat. I bueno, ells estan treballant per revertir la situació. Anímicament doncs, li hem donat un tomb. També els hem fet veure que, bueno, pues que no podíem anar tan tristos pel món. Al final això és una competició. Pots guanyar, pots empatar per perdre, però no et pot afectar el resultat per una cosa o per l'altra. I per tant, bueno, estem treballant bé. Amb molta humilitat, no l'hem de perdre mai i a partir d'aquí anar a afrontar els rivals de tu a tu.
La de l'Hércules, la setmana passada, aquella victòria, m'imagino que d'aquelles victòries que sumes, deixes un rival directe sense sumar, a més sent l'Hércules, va ser un respir, m'imagino, per vosaltres.
No, un respir tampoc, sí que era un partit molt important per la situació classificatòria dels dos equips, tampoc ens ho preníem com anem a guanyar perquè és l'Hèrcules, la rivalitat, no, nosaltres havíem de guanyar perquè era la nostra feina, així ens ho vam prendre. Jo crec que des d'aquesta tranquil·litat vam poder afrontar millor el partit i molt centrats en el que seria el joc i no tant en lo emocional, no?
Acabo preguntant-te per la part baixa. Abans comentàvem la part alta, que estava molt comprimida amb aquesta victòria que dèiem a Los Arcos contra l'Hércules. Déu-n'hi-do com queda la part baixa. En el vostre cas, per exemple, amb l'haveràs guanyat amb el conjunt arcolà, perquè tant a l'anada, a la primera volta com a la segona, el Rico Pérez i a Los Arcos, victòria de l'Orihuela, però al capdavall, triple empat a la zona baixa, Badalona, Orihuela i Hércules, i tot que està una mica en un mocador amb molt de marge encara.
Doncs sí, queden 14 partits, que passarà de tot. Al final, el que sigui més regular són els que aconseguiran sortir d'aquella part baixa. També, segurament, algun equip que estigui ara mateix en la zona mitja, si no fa les coses bé d'aquí al final, doncs es pot implicar també en aquesta part baixa. Bueno, anant afrontant els partits d'un en un, partit a partit, que encara que sembli un tòpic, és la realitat. I oblidant-se de la classificació, si no anar fent punts, això es tracta d'anar fent punts, tant per baix com per dalt. Es tracta de fer uns punts, i el que aconsegueixi els punts, doncs tindrà la salvació.
Viatgeu demà cap aquí?
Viatgem demà, sí. Després d'entrenar ja viatgem cap aquí.
I a dormir a Sabadell o voltants o...?
No, voltants, no direm el lloc, però...
Tampoc m'imagino l'afició del Sabadell anant allà a tocar la pera, però vaja, s'entén, s'entén. General Badalejo, que vagi bé el viatge, bona estada aquí, i m'entendràs a partir de les 7 del vespre tota la sort del món. Una abraçada.
Vale, una abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Solís.
Ja veieu, no dormirà l'Orihuela aquí a la ciutat de Sabadell, per hotels no serà. El que fem també, sent divendres, falten 3 minuts i mig per arribar a 2:45 de la tarda, és posar-li una mica d'estadístiques, una mica també de números a la cosa per completar la prèvia d'aquest partit. Avui l'Helena Molist ens acosta aquestes estadístiques prèvies al Centre d'Esport Sabadell Orihuela Club de Futbol, partit de la 25a jornada ja del Campionat de Lliga de Segona B.
El Sabadell arriba a aquesta 25a jornada com a líder, però ja sense marge respecte als seus perseguidors. Els arlequinats han sumat 44 punts i tenen la segona millor defensa amb tan sols 18 gols encaixats. L'Orihuela, per contra, és penúltim amb 21 punts, empatat amb els dos equips que té just per sobre, el Badalona i l'Hércules. Els escorpins tenen el play-out a 2 punts i la permanència a 5. L'equip d'Antoni Hidalgo és el quart millor local de la Lliga amb 26 punts sumats a la nova Creu Alta. En cas de victòria, demà passat podria fins i tot recuperar la condició de millor local. En canvi, els Oriolans són el segon pitjor visitant, amb tan sols 8 punts fora de casa en 11 sortides. De fet, en aquests desplaçaments han rebut 24 gols en contra, més que el Centre Esports en tota la Lliga. Això sí, l'equip de Gerard Alba de Lejo només ha perdut un partit dels últims 5, amb la qual cosa sembla que ha trobat una regularitat que l'ha reenganxat en la lluita per la permanència. El Sabadell, de la seva banda, fa 10 jornades que no empata. Des de la visita al Camp de l'Ebro, els arlequinats o guanyen o perden, però no han sumat d'un en un. En el capítol de màxims golejadors la cosa sí que està força parella. Per part del Sabadell, el pitxitxí és Edgar Hernández amb 7 dianes, mentre que Rubén Solano és qui més gols ha anotat a l'Orihuela amb 6, una de menys. En l'últim compromís contra l'Hércules, de fet, l'alacantí va veure porteria. Mirant els precedents, a la primera volta el partit a Los Arcos es va saldar amb repartiment de punts, 1-1, amb un matiner gol de cases per als gruguets i l'empat de Néstor Carola a la segona meitat. Si només mirem els partits jugats a la nova Creu Alta, no és l'Orihuela un rival històricament propici per als sabadellencs. 5 visites amb 2 derrotes arlequinades, 2 empats i una victòria escorpina. Sabadell i Orihuela, això sí, no s'enfronten a l'estadi creualtenc des de la temporada 2010-2011, empat a 1, amb gol del japonès Hiroshi. L'anterior precedent va ser un 1-2 en contra i, de fet, en els últims 4 partits de l'Orihuela a Sabadell, els arlequinats només han fet un gol. Hem de remuntar-nos a la primera visita l'any 2002-2003 per trobar un centre d'esports més encertat de cara a porteria. En aquella ocasió, golejada arlequinada 3-0 amb gols de Raúl Ochoa, Cunyami i Enric Socias. L'àrbitre del partit de demà passat s'estrenarà xiulant els dos equips. Tindreu feina a l'hora de pronunciar el seu nom. Es diu Ekaitz Ikiñi, de cognoms una mica més fàcils García o Riola. És de Riorrigaga, té 25 anys i aquesta és la seva segona temporada a segona B. Té una mitjana de 4,25 grogues per partit i enguany només té 2 victòries local en els últims 8 enfrontaments que ha arbitrat. Això sí, el primer i l'últim i en tots els casos amb golejada. Valladolid Promeses 4, Izarria 1 i Marbella 4, Ucam Múrcia 0.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Sí que tindrem feina, sí, amb aquest nom, amb el col·legiat d'aquesta setmana, Ekaitz Ikiñi García Riola, de Rigorriaga, aquest bon home que visitarà per primera vegada la nova Creu Alta. El partit, com sabeu, a les 5 en punt, de fet, els propers partits, si no hi ha res estrany, seran diumenge 5 de la tarda, en aquesta ocasió a la nova Creu Alta en directe des de 2:15 al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Creu Alta Equador, del programa d'avui, d'aquest divendres 14 de febrer del 2020, no deixem el futbol, però això sí, marxem de la segona divisió B a la primera catalana. En aquesta categoria, el Sabadell Nord rebrà diumenge a Can Oriac el rival que té just per sota la classificació. L'escala, tan sols un punt separa els arlequinats dels empordanesos, 23 i 22 respectivament, amb un coixí de 4 i 3 punts cadascun sobre el descens. Un marge que no permet a cap dels dos acomodar-se i, per tant, el duel d'aquesta jornada encara cobrarà més rellevància. Tots dos han viscut un principi de 2020 força similar, amb només una victòria en 5 jornades. Els de Quico Díaz, de fet, només van sumar 3 en el primer enfrontament de l'any contra el Júpiter. Pel tècnic, per Quico Díaz, toca guanyar ja.
Nosotros ganamos el día del Júpiter y luego hemos tenido una racha esta de 4 partidos que no hemos sumado, y ahora ya toca por fin otra vez volver a la senda de la victoria, ¿no? En casa ya llevamos par de meses o tres sin ganar, y ya va siendo hora de que a nuestra afición y a nuestro público le demos otra alegría.
Doncs ganes de més alegries per l'afició de Can Oriac, del Sabadell Nord, gairebé 3 mesos clavats des que l'equip no guanya en el seu feu, concretament des del passat 17 de novembre davant del Tona. Can Oriac no està sent ben bé un fortí aquesta temporada, més aviat al contrari, ja que els arlequinats han retingut 11 dels 27 punts disputats per els de Quico Díaz a casa seva, i en les últimes setmanes n'han volat uns quants que, segons Díaz, s'haurien d'haver embutxacat.
Para nuestras cuentas, por ejemplo, los 2 puntos que volaron de Llagostera eran 2 puntos que tendríamos que haber tenido después de habernos puesto por delante. Los 2 puntos que voló el día del Lloret eran 2 puntos que también tendríamos que haber tenido nosotros. Y estos 4 puntos pues son los que ahora en el campeonato te darían 28 puntos y un margen mucho más, mucho mejor.
Per tant, no acaben de sortir-li els càlculs, les càbales que havia fet Quico Díaz per aquest inici del 2020. Contra l'escala, el tècnic sabadellenc recupera Carlos Silva i a David López, sancionats la passada setmana, i també a Pedro Pérez, que no va poder jugar contra el Mollet, però perdrà a Badillo i a Serna, expulsats en l'heroic empat que va salvar l'equip als germans Gonzalvo, i que dilluns en aquest programa valoràvem amb el porter i heroi a Mollet del Vallès, Lluri Granado. Després del duel contra els empordanesos, a més, el Sabadell Nord estarà 3 setmanes sense jugar cap jornada de Lliga, entre l'aturada de la setmana vinent de la competició, i que d'aquí a 15 dies toca descans per la retirada de la competició del filial del Reus Deportiu. Per tant, el Sabadell Nord no tornarà a disputar un partit oficial fins al dia 8 de març contra el Palamós. Per aquest motiu, Quico Díaz creu que els 3 punts de diumenge encara són més importants.
A nosotros nos interesaría mucho sacar ese partido porque, entre otras cosas, después del carnaval nos viene el parón de Reus. Entonces ahora tenemos durante 2 semanas seguidas el parar la competición, ¿no? Entonces, por eso es un partido muy comprometido, un partido muy especial para nosotros el domingo. Si lo sacamos, te vas luego para la segunda semana de marzo con un colchoncito que, aunque la siguiente semana puntúen algunos equipos, tú ya los tienes ahí.
El conjunt de la zona nord està tancant alguns amistosos per aquests pròxims dies, precisament per no perdre la competitivitat mentre s'aturi la primera catalana. El dijous a les 9, per exemple, el Sabadell Nord s'enfrontarà al filial del Centre d'Esports. Abans, però, aquest importantíssim partit contra l'escala en l'horari habitual al municipal de Can Oriac, és a dir, diumenge a 2:15, duel directe partit més que interessant en aquest grup 1 de primera catalana. 5 minutets, no arriba per sobre de 2 quarts de 3 de la tarda, fem una aturada en el camí. A la tornada hem de parlar, per exemple, d'handbol, del partit que té l'Oar Gràcia Sabadell, i també del doble duel, de la doble cita que hi haurà a Can Llong pels equips sèniors de waterpolo del Club Natació Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
La infermeria del Sabadell va plena. L'equip passa per un dels moments més delicats de tota la temporada. És per aquest motiu que l'afició ha d'empènyer més que mai.
Ara són ells els que necessitem, nosaltres a ells, han d'estar amb nosaltres, han d'empènyer. En moments difícils es veuen les famílies, són tots una família.
Sabadell en joc. Passió per la quinada.
Diumenge toca tallar la ratxa de dues derrotes consecutives. A partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Orihuela Club de Futbol.
Hola, soy Xavi Boniquet, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo escuchar esta temporada los partidos en Radio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Comença el cap de setmana amb ritme a Ràdio Sabadell.
Molt bona, sóc Antoni González i cada divendres i dissabte nit us convido a escoltar Vitamina Dance, el programa de música electrònica de la 94.6. A partir de les 9 de la nit, novetats musicals, agenda sobre l'oci nocturn, entrevistes i sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
Dues hores de música electrònica non-stop.
Vitamina.
La teva píndola de ritme.
La teva píndola de ritme.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tornada aquí a l'Hotel Suís, repassada tota l'agenda pel que fa al futbol de segona divisió B i també de primera catalana. Ens centrem també ara en el waterpolo i en la nova cita important a Can Llong de l'equip de waterpolo femení de l'Astral Pool. Demà, partit entre el quart classificat de la Lliga Premat, mira que se'ns fa estrany de dir-ho, però el Natació Sabadell va en aquesta ocasió en aquesta posició de la Lliga, i el tercer, el Sant Andreu, per tant, va directe en aquesta zona alta de la divisió d'honor femenina. Les andreuenques venen de derrotar més el segon, el Terrassa, per 5-6 a les instal·lacions agarenques, i ara buscant donar el cop també aquí a Sabadell per completar el doble desplaçament al Vallès. El tècnic del club, David Palma, espera un duel complicat i que requerirà la mateixa intensitat que, per exemple, un compromís d'Eurolliga, com el que acaben de disputar contra l'Horizonte de Catània, anada dels quarts de final de la Copa d'Europa, si, explica el tècnic de l'Astral Pool femení, volen treure un resultat positiu.
No penso que sigui un sparring, Sant Andreu. S'ha demostrat la Lliga que cada partit és una batalla, que inclús Rubí, si no estàs al teu nivell, et pot arribar a complicar el partit. I, bueno, amb el nostre públic, intentar fer tot el treball defensiu que hem fet al partit d'avui i el que et deia, més minuts, i serà un partit també complicat, que has de sortir al 100%, estar intel·ligent, efectiva, defensar bé, serà així tota la temporada.
A més, serà el primer partit des de la marxa un altre cop de les canadenques Mònica Egens i Gurpreet Sohi, jugadores que no tornaran fins la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga a Sicília. Un nou contratemps per David Palma, tot i que evidentment era ja de sobres conegut quan van tancar les incorporacions de les dues canadenques.
Necessitem fer créixer jugadores joves, ara tornem a estar sense les canadenques, tenim Sant Andreu, i bueno, intentar transmetre tot el waterpolo que demostrat avui que podem fer, pues fer-ho sense les dues canadenques, no? Més minuts per jugadores joves com la Nona, la Sílvia, la Ruti, i mantenir aquesta línia de cara a final de temporada per intentar assolir els màxims èxits que puguem.
Per tant, també donant minuts a jugadores que de normal a Europa no tenen tant de recorregut. En el record, el folgat triomf del Natació Sabadell a la primera volta d'aquesta Lliga Premat a la piscina Pere Serrat, per 6 a 19 es van imposar les sabadellenques a Sant Andreu, repetint una fita similar, però es preveu complicat. Com a mínim és el que creu l'actual jugadora de l'Estalpul, una de les que citava ara mateix David Palma, i també exandreuenca Ruth Ariño.
Els partits contra l'equip on has estat sempre són especials, però he d'anar a tope igualment i saber separar i ja està. I serà, no serà un partit fàcil, com no serà el resultat que es va veure a l'anada, igual que el partit de Terrassa, que bueno, ja es va veure que no va anar l'UB que van allà, i no hem de despreciar ningú, amb respecte, humilitat, i a seguir treballant com hem de fer i ja està.
Per tant, sense menysprear el rival, Ruth Ariño en un duel que serà de retrobament. Si dèiem que és exandreuenca Ruth Ariño, també a l'altra banda hi ha diferents jugadores, han passat al Sabadell sense anar més lluny, Gisela Ferrer, que va marxar aquest estiu cap al conjunt barceloní. Hi haurà, com dèiem, doble cita a Calllong, a més d'aquest Estalpul femení Sant Andreu, de demà a les 11. A la tarda serà el torn pel masculí, amb la visita del Real Canoe madrileny, un duel que arrencarà a les 4 en punt a la tarda i que no hauria de revestir gaires dificultats per l'equip de Quim Colet.
Hola, sóc la Sílvia Morell, jugadora de waterpolo del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I del waterpolo a l'handbol, a la primera nacional masculina, l'Oar Gràcia Sabadell arrenca un tram de temporada més assequible en teoria, rebent el Sant Esteve de Palautordera. Tot fa indicar que serà una jornada plàcida de transició pels quatre primers classificats i també, evidentment, pels verdiblancs, davant d'un rival que es plantarà amb urgències al carrer Bocaccio després de 6 jornades consecutives punxant. Jordi Sancho és jugador de l'Oar Gràcia.
Al principi sí que és cert que potser ens van sorprendre una mica tots, perquè vam començar molt fort. De fet, jo diria que porten 15 punts i quan vam començar la Lliga, potser quan vam portar 10 o 12, nosaltres en portàvem 14, potser. I sí que és cert que ara porten una mala ratxa, que van començar molt forts, però bueno, suposo que això també serà algú que els motivi.
Per tant, motivats intentant canviar aquesta inèrcia, el conjunt de Sant Esteve de Palautordera, com dèiem, a priori, el calendari fa baixada per l'Oar Gràcia ara, però el carrer Bocaccio no es refia en un pèl d'aquesta història. Sancho diu que la primera volta els serveix de precedent per saber que no poden aixecar el peu, sigui quin sigui el rival.
No ens podem relaxar gens ni mica, i això de dir que hem de guanyar 9 partits, sí, és a dir, sí, perquè l'objectiu, si volem estar allà, és aquest, però és molt complicat, i a la primera volta, per exemple, ens hem relaxat una mica i vam tenir un ensurt, i de fet, amb més de la meitat de punts que ens hem deixat, ens els hem deixat contra dos rivals dels que ens toquen ara. Per tant, és a dir, l'objectiu sí que és aquest, però hem d'estar molt al lloro i treballar molt per complir-lo.
Per tant, queda clara la fita, aquestes 9 victòries que es marcava Jordi Sancho per intentar esgarrapar la segona plaça al Sant Quirze, en aquest frec a frec que mantenen des de fa alguna que altra setmana l'Oar Gràcia, menjant-li una miqueta el terreny després del derbi, retallant una miqueta les distàncies i somien amb aquesta part alta en aquestes fases d'ascens, tot i que, evidentment, sabent que ha de remar molt encara a contracorrent. Deia Jordi Sancho, va parlar del rival, anem a fer-ho, no només de les victòries que es necessiten d'ara fins a finals de temporada, sinó d'un rival que el jugador gracienc ha destacat sobretot les seves individualitats d'alguns integrants del Sant Esteve de Palautordera. Segons Sancho, controlar aquests aspectes és la clau per sumar una nova victòria que permeti l'Oar precisament seguir amb aquesta retallada de punts respecte als equips que estan dins les fases.
El típic equip amb dos, tres jugadors que són molt decisius, i quan tens un partit contra típics equips així que aquell dia doncs estan encertats, costa molt, i és un equip que no serà gens fàcil.
Per tant, espera un equip d'individualitats, un equip que pot ser irregular, ho ha demostrat durant la temporada Jordi Sancho, però creu que no plantejarà un partit senzill. La cita en l'horari habitual al carrer Bocaccio, és a dir, demà a les 6 de la tarda, Oar Gràcia Sabadell, Sant Esteve de Palautordera. Una segona aturada en el camí, 3:45 de la tarda, i a la tornada tindrem bàsquet, ciclisme i moltes altres històries.
ser más friki que otro friki.
Éramos pichos rarísimos.
¿Pero por qué hablar estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Amb tus se t'obren moltes portes. Moltes portes. Moltes portes. Perquè tens trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris i nous horaris per afavorir els intercanvis entre línies. Amb tus, Sabadell canvia. Tus, Transports Urbans de Sabadell.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Final del programa d'avui, tram final de la setmana. Pel que fa a l'Hotel Suís, parlem de més derbis a la Copa Catalunya de bàsquet, que en Colapi viurà concretament el quart duel comarcal consecutiu, després de rebre les visites del Cerdanyola primer, del Castellbisbal després, i aquest últim partit a casa del bàsquet Pia del Castellà, saldades amb dos triomfs i una derrota, el conjunt Escolapi s'enfrontarà ara a un Sant Cugat que, malgrat mantenir-se segon classificat del grup 2 de la categoria, s'ha anat desinflant en les últimes setmanes després de culminar una brillant primera volta. Els santcugatencs no han acabat de digerir bé l'entrada del 2020, no han arrencat bé el nou any natural. En les quatre jornades disputades des del Nadal, només una victòria i, per tant, tres derrotes. N'ha parlat Pau Viladomat, jugador Escolapi. Uns resultats, diu el jugador de la Pia, que entren dins de la lògica.
Va ser una primera volta molt bona, jo crec que inclús per sobre del potencial de l'equip. I ara, doncs, bueno, hem perdut aquests tres partits i res, mirarem que aquesta mala dinàmica que tenen, aprofitar-la, i un equip que el coneixem molt bé, ell també ens coneix a nosaltres.
Per tant, al final el que té això de jugar tants derbis de màxima proximitat, que es coneixen entre ells de sobres dels dos conjunts. Ara bé, en les últimes tres jornades els partits del Sant Cugat s'han resolt per tres punts o menys de diferència. Viladomat diu que no seria descabellat que diumenge, demà passat, també es visqui un final d'infart al pavelló dels Escolapis.
Fa tres anys també ens van guanyar a casa amb un bàsquet a l'últim segon. Vull dir, sí, aquests partits sempre són igualats, ells tenen nivell, nosaltres també, i serà un partit igualat. Serà divertit, però esperem que es decanti de cara a la Pia.
Seria la quarta derrota en cinc jornades pel conjunt santcugatenc en aquest nou duel comarcal, com dèiem, el quart de manera consecutiva al carrer Garcilaso. O sigui per un marcador ajustat o de forma folgada, el bàsquet Pia necessita redreçar el rumb per sortir de la zona de promoció de permanència, a la qual, recordem, hi va caure i va tornar a entrar amb la desfeta del passat cap de setmana. El duel davant del Sant Cugat al carrer Garcilaso serà en l'horari habitual, serà diumenge a les 6 de la tarda, nova jornada d'aquest grup 2 de la Copa Catalunya de bàsquet masculí.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. For things I'm free, you know.
10 minuts i les 3 de la tarda. Aquesta nit a la Cova Sant Quirze del Vallès es du a terme la presentació de l'equip Cicles Berenguer, que un any més prendrà part de la Titan Desert, d'aquesta prova de resistència pel desert. L'acte més coincideix amb el 50è aniversari de la botiga sabadellenca i comptarà amb alguna que altra sorpresa i novetat. Santi Ramos, llegenda Titan, què tal, com estàs?
Bona tarda, què tal?
Preparant una bona festa, eh?
Bueno, això és el principal, s'ha de tindre contents els patrocinadors, els amics que ens ajuden i col·laboren, i bueno, un altre any més a fer un equip ben xulo.
Avui parlàvem precisament d'aquest equip, fora d'antena. 10 ciclistes prendreu part de la pròxima Titan, un italià, un murcià i la resta tots d'aquí. Però em deies avui que hi haurà un convidat extra que serà sorpresa, no? Que tindreu un 11è participant.
Doncs sí, estem a l'espera. Hem fet un Cicles Berenguer, ha fet un sorteig previ unes butlletes de 5 euros per col·laborar amb el poble marroquí. I el que fem és, avui es fa en directe el sorteig, i bueno, clar, depèn de la persona que li toqui, que hagi comprat boletos, pues bueno, aviam, o serà una putada que tingui d'aquí dos mesos, tingui que anar per la Baja Marroc, o igual se la guarda per un altre any, o se la manda un company. Però sí, el plató fuerte d'aquesta nit és el sorteig de l'inscripció.
Jo apostaria per la segona opció si em toqués, eh? Això d'haver d'anar a fer la Titan d'aquí a dos mesos, encara que la redacció t'he de dir que avui em preguntaven si eren a temps o no de comprar alguna butlleta.
Estan a temps, estan fins a, inclús dintre del local de la Cova aquest vespre, tindrem una persona ja fent en directe també venent les quatre ressegats que hagin quedat, però sí, fins 5 minutets abans del sorteig. I, bueno, tindrem les estrelles, tindrem, bueno, moltes sorpreses, pinta molt bé.
Riuria molt, imaginant-me, segons qui, a la Titan, també t'ho dic, no sé si aguantaria el ritme o no. Ho hem parlat més d'un cop, Santi, suposo que cada cicle d'aquests que inicieu, pensant ja en la propera Titan, cada preparació de la prova és diferent, però clar, al final, res a veure les primeres amb aquestes, amb tot el bagatge, amb tota l'experiència que teniu ja a les vostres esquenes, eh?
Sí, avui ho parlava precisament amb l'Àlex Callado, un del company que ja porta ja bastant repetidor, i ho dèiem, que aquesta persona ha corregut a mi a l'Àbia Saudí fa dues setmanes, i clar, ens trobem que no hem baixat gaire de pes dels Nadals, i en dos mesos justos, ara en 60 dies, estem corrent la del Marroc, que és també és molt dura. I clar, aquest any ens trobem així, que se'ns ha juntat a l'Àbia amb Marroc, els entrenos no són els que haurien de ser, i el pes tampoc, i bueno, el que diem, la virtut, doncs que sabem on correm, i bueno, a dosificar molt i a mirar d'acabar com sempre, vull dir, el pòdium se'ns escapa.
Però fins i tot amb un tema més enllà de l'esportiu, no? Avui esteu presentant aquest equip, el Cicles Berenguer, i suposo que logísticament canvia molt preparar una Titan Desert a cegues quan vas per primera vegada que quan ja portes unes quantes ja a les teves esquenes.
No, sens dubte, jo ho he dit, aquesta cursa has d'anar amb un padrí, has de portar una persona que l'hagi fet, perquè hi ha molts entresijos, saps, de la cursa, que no tot és arribar a estar fora i pedalejar. Hi ha mil opcions que has de portar i estudiar des d'aquí, des d'Espanya, portar-la cap allà, les bosses fetes, els kits diferents, i bueno, hi ha diverses opcions que ja dic, sense una persona que hi hagi estat algun cop, la veritat és que te la jugues a patir massa.
Et pregunto també per aquesta cita que deies, aquesta Titan Desert a l'Aràbia Saudita que vas fer fa un parell de setmanes, un cop més finisher, et teníem aquí just a l'estudi abans d'agafar l'avió i marxar cap a l'Aràbia, ara en perspectiva, un cop ja finalitzada, quin balanç, quin regust t'ha deixat aquesta primera edició a l'Aràbia?
Se m'acaben de posar els pèls de punta ara mateix. Ha sigut increïble. Jo potser el fer la Titan Tròpica a Cuba i fer 7 Titans Desert a Marroc, la veritat potser ha sigut fer alguna cosa diferent. La gent d'organització, de 10. El poble de l'Aràbia Saudí, un altre 10. O sigui, ha sigut de luxe tot, el que és l'organització, l'hotel, les jaimes. Això a nivell organitzatiu, com a nivell esportiu, de les pitjors Titans que hagi fet. O sigui, anava tan confiat, sabent que eren 4 dies, i la de Marroc són 6. Llavors, bueno, penses, bueno, no cal tampoc estar al 100% físicament.
però el terreny ha sigut duríssim, ja diria que molt més dur que a Marroc. I la gent, vaig dir que el 70-80% d'allà de corredors eren legends, són gent que porten moltes edicions, i que tots coincidissin i ens queixéssim de que ha sigut una de les etapes més dures que hem fet, la veritat és que ens marquen cada mes per dir, bueno, només ho puc dir, hi ha una etapa que jo vaig arribar a 5 minuts del tall, o sigui, donaven 9 hores i la vaig finalitzar en 8 hores 55. Això no m'ha passat mai a Marroc. A Marroc m'ha sobrat una hora, dues hores, tres hores, tens marge a Marroc.
Doncs va anar d'un pèl i al final sorpreses en tots els sentits en aquesta primera edició a l'Aràbia Saudita. Santi Ramos, un plaer, una abraçada enorme. A 2:15 de la nit a la Cova Sant Quirze, aquesta presentació de l'equip Cicles Berenguer, i tindrem temps quan s'acosti, que no queda massa, com deies, la Titan Desert, a parlar-ne més. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, esteu tots convidats.
Ja que parlem de ciclisme, amb aquesta invitació que ens feia el Santi, comencem precisament els breus, la informació en format més breu, amb David de la Cruz, que competirà diumenge a Andalusia, a la Clàssica d'Almeria. Serà la segona cursa del Sabadellenc aquesta temporada i servirà de preparatori previ a la Ruta del Sol, a la Volta a Andalusia, que arrenca 3 dies més tard. La prova constarà de 187 quilòmetres, força plans, amb sortida i arribada a Roquetes de Mar, i en el debut amb el mallot de l'Emirates, el de Campoamor, va ser 37è a la Comunitat Valenciana aquesta setmana, ajudant el seu company d'equip, Tadej Pogačar, a la victòria final. Més coses, Queralt Castellet accedeix com a quarta classificada a la final de l'última cita de la Copa del Món de Snow en la modalitat del mig tub. La rider sabadellenca ve de penjar-se al bronze al Diu Tour i necessita 310 punts més que les xineses Yayi Liu i Xue Tongkai, si es vol fer amb el globus de vidre. Ahir, a les eliminatòries a Calgary, al Canadà, la surfista de neu local va registrar la quarta millor puntuació per darrere, en aquest ordre, de Xue Tong, de l'americana Madi Mastro i també de la japonesa Ruki Tomita. La final tindrà lloc la matinada de dissabte, diumenge, a les 2 hora catalana. El grup de Raona ha quedat eliminat de la Copa Catalunya de Futbol Sala. L'equip d'Isma Quirós va caure a Sol i Padrís ahir per 3-4 contra el Vacarisses, un partit als quals els visitants es van arribar a situar 1-4 i només a les acaballes els raonistes van escurçar diferències amb els gols de Miguel Ángel Domínguez i de Raúl Martín. Serà, per tant, el Vacarisses qui s'enfrontarà ara a la següent ronda al Ripollet, on ja entren els de segona B. Els dos equips sabadellencs d'aquesta categoria de bronze, per tant, ja coneixen rivals. La Pia jugarà a la pista del Natació Caldas i el Club Natació Sabadell a la del Moncada. I finalment, Aleix Gómez pateix una lesió fibrilar al recte anterior de la cama dreta i es perdrà el pròxim compromís de la Champions. L'extrem sabadellenc no podrà jugar el duel que enfrontarà el Barcelona amb el Zagreb croat. L'ex de l'Oar Gràcia va acabar l'últim partit dimecres al Palau contra el Bidasoa a Irún amb molèsties musculars i l'equip blaugrana ha confirmat la seva baixa, tot i no indicar terminis de recuperació. Estarem, per tant, ben pendents a totes aquestes cites del cap de setmana i podeu estar puntualment informats a @radiosabadell, per exemple, del que succeeixi a Calgary, amb Queralt Castellet, també de David de la Cruz a Almeria, o del termini de recuperació d'Aleix Gómez, el jugador del Futbol Club Barcelona d'handbol. Demà passat, des de 4:45 de la tarda, la nova Creu Alta, aquest partit que ha de servir perquè el Centre d'Esport Sabadell torni al camí de la victòria. Aquest Centre d'Esport Sabadell Orihuela, club de futbol que viurem amb tota la gent del Sabadell en joc des de mitja hora abans i fins a mitja hora després de l'enfrontament. Des del control de so us envia una abraçada enorme al Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Si voleu tornar a escoltar tota la prèvia del partit de demà passat, de diumenge, a la nova Creu Alta, amb els dos entrenadors, amb Gerard Albadalejo i amb Antonio Hidalgo, d'aquí a res, a un parell de minuts, @radiosabadell a través de Twitter o a radiosabadell.fm, el vostre portal de referència per estar al dia també del que succeeix a Sabadell, no només en matèria esportiva. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.